Bé, doncs com cada dilluns ja tenim aquí a dos impostors del periodisme gastronòmic que només surten a sopar en ocasions molt especials.
És a dir,
quan els conviden.
Oh, Toni García Ramon, Òscar Broc, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Òscar. Tu ets el sensat, d'aquests dos?
Imagina't. Estan patats a zero.
Imagina't.
Diguem que sóc l'únic que es mou ara mateix als límits de la cordura.
Hi ha hagut un problema.
Què t'agradaria?
Hi ha hagut un problema que hem d'explicar, que és que hem vingut aquí i el convidat, encara no hem presentat, ens ha portat cervesa.
Exacte.
És que no... Per què va bé un acte de servei?
No, a veure...
Per què va bé un acte de servei?
Era bé...
I quina cervesa?
És que era bé antropològic. O sigui, ens ha posat cervesa i l'hem provat perquè s'havia de provar.
Perquè, a més, ha estat molt bé perquè l'ha portat fresqueta.
Sí, com a desgràcia.
Amb nevareta.
Amb una nevareta.
Això ha fet fotos, l'aire?
Un professional.
Perquè aquesta secció té nivell.
Ara, arroba Tardaquet Ràdio.
Gràcies als convidats, no als que la fan.
No. Sempre hi ha burles a l'entradeta, aquests farsants, aquests no sé què, però aquí ha vingut un senyor amb cervesa.
Això és veritat. A veure, de què parlem avui, de cervesa?
Sí, mira, jo crec que parlem de la beguda de l'estiu. Jo crec que segurament la beguda alcohòlica més consumida a l'estiu, la que ens agrada a tots. Jo no conec gairebé a ningú que no li agradi la cervesa quan hagi pres cervesa algun cop a la vida. Conec gent que no ha pres Coca-Cola abans de gent que no ha pres una cervesa, ho dic de debò. Però, compte, perquè avui parlarem de la cervesa que ho ha revolucionat tot, que és la cervesa artesana.
Home!
Oh, vamos!
He vist que del guió m'havia saltat una cosa superxula, que parlàveu de first class.
Sí, és veritat, no? És que el Toni i jo encara estem traumatitzats després d'aquell arròs de l'Aldo Comas.
Molt fort, L'Aldo Comas, a first class, que ho vam comentar la setmana passada aquí a Catalunya Ràdio, a la tarda de Catalunya Ràdio, amb aquests dos carpantes i la Elisenda Pineda, surt una imatge de l'Aldo Comas com tirant sal. Saps com fan els cuiners?
No, com... Fan com es diu aquest tio?
Saltbae.
Sí.
Saltbae.
Saltbae, que tira el...
Això, saltbae.
Amb ulleres de sol i que canyonés un hòstia amb la mà oberta mentre està tirant la sal o amb una pala de cricket de fusta massa.
Però és que van desgraciar la paella, estic segura.
A més, van dir que no estava bo.
A mi m'agrada molt que portin el tio que fa millors paelles per desgraciar la paella.
Exacte.
I que el tio hagi fet...
Dos voltes de gràcia.
Hauria cobrat 50.000 euros per anar allà
remenant. Anar movent.
Ja puc tornar amb el Porsche a Barcelona.
Compte que està parlant el Toni, que l'únic arròs que té a casa és un arròs amb llet de Danone del 2015. Vull dir, m'entens el que vull dir? No, n'ha fet una paella en sa vida, però bé...
Va venir també a escrivar a fer-me l'arròs de Danone.
I també no vas posant...
M'ha agafat el iogurt i ha fet...
I també no vas posant sucret, el iogurt?
Va, i tant. Així. Com salva, eh?
Va, que parlàvem de cerveses.
Sí, i tant. La cervesa artesana... Craft beer... Mm-hmm. Li diuen els moderns o...
Això és artesana, vol dir craft?
Craft beer, sí.
Craft beer.
Exactament.
No ho havia traduït mai, fixa't que coincideix.
La veritat és que has de viure una cova, crec jo, si no t'has assabentat d'aquesta revolució. Mm-hmm. És a dir, d'un temps a aquesta part, posem des de fa 10, com a molt 15 anys, començat a aparèixer aquestes cerveseries que anomenem de cervesa artesana, que es desmarquen completament del circuit de la cervesa més industrial que segurament coneixem tots, no? És una moda, bueno, va començar com una moda, o almenys això deien els sectors gastronòmics més reaccionaris, que sempre que apareix alguna mena d'aquestes revolucions d'estil revolució del pa, revolució de la cervesa, sempre diuen que és una cosa de moderns, de hipsters. Mm-hmm. En el seu moment, les cerveseries artesanes sí que es van incloure dins el moviment hipster. Suposo que perquè la gent que les obria era gent jove, que vestia d'una determinada forma, etc.
A judicis de sempre, sí, que necessitem fer categoria de tot, tu.
Però tota aquella gent que va qualificar aquest moviment de moda i d'estupidesa de nens capritxosos hipsters, doncs ara s'ha hagut de menjar aquelles paraules, perquè han passat ja 15 anys i hi ha cerveseries
artesanes. Que ara ja han quedat els bons. Mm-hmm. Hi ha hagut una...
al principi
tothom feia cervesa, no,
que,
i allà hi havia coses
anar a casa un amic que et digués, sí, he fet cervesa, era com quan anaves a veure les diapositives de les vacances.
No. Tremolar,
era l'equivalent.
Sí.
Sabies que ho anaves a passar malament, segur. No,
el meu germà ha fet cervesa a casa.
Amb un armari del quarto, sí, del nen. Mm. Ai, mare de Déu.
I després van vendre uns kits, no sé si recordeu, que eren uns kits de fer cervesa a casa. Sí,
sí. Quanta gent els deuria enverinar?
Aquí va caure el meu germà i després es va cansar i va dir, això és massa feina, la vaig a comprar a la cerveseria.
La mateixa gent que després ara està jugant amb massa mare. I d'aquí 3 o 4 dies estarà cultivant marihuana, fixa't el que et dic.
Això també ha passat a casa, el de la massa mare.
La
marihuana no.
O si ha passat, no ho diuen. Si
exacte. No, però que espero que no hagi passat, vaja.
Això de la cervesa artesana, sí que definir-la és difícil. És a dir, no hi ha una definició, diguem, concreta que t'especifiqui exactament què és. Jo crec que és més una filosofia. Mm-hmm. Una filosofia que, a més, la gent que la viu amb molta passió i és gairebé una cultura, no? Llavors jo crec que per descobrir què és això de la cervesa artesana, què és aquesta estranya família de cervesers que es fabriquen ells la seva pròpia cervesa, doncs hem portat a un paio que se la fabrica, que té una cerveseria importantíssima a Barcelona, i és un paio que ve de l'Anglaterra.
Epa!
Sí. Que sap molt de cervesa i que té un local que es diu Barnabriu al carrer Parlament, al barri de Sant Antoni de Barcelona. Segurament una de les millors cerveseries artesanes de la ciutat. Ell és l'Àlex Lazarovic. Benvingut, Àlex.
Àlex, benvingut.
Bona tarda.
Bravo!
Bona tarda.
Barnabriu.
Jo començo amb la pregunta que feia l'Òscar. Què és la cervesa artesana? Deia l'Òscar, costa definir-la. Què és una cervesa artesana?
Sí, Òscar ha obert el meló, que realment hi ha debats, hi ha diferents punts de vista i és difícil explicar. Hi ha gent que diu, no, és per la quantitat de litres que tu produeixes. Mm-hmm. Altra gent diu, no, que si no pasteuritzes, si no filtres, això ja et fa artesà. Mm-hmm. Llavors, aquestes dues coses ja tot depèn. Per exemple, als Estats Units, un artesà com Sierra Nevada, ja fa més litros que Estrella d'Am.
Clar. Mm-hmm. És que tot depèn del context,
país,
també, no?
El context, clar. Tal. Llavors, ells encara no fabriquen, no pasteuritzen la seva birra. Mm-hmm. Llavors, per això, quan ve aquí a Catalunya, ha de venir amb fred. El mateix, per exemple, si es beu la cervesa de fàbrica Moritz, i totes les artesanes, quasi totes de Catalunya, no estan pasteuritzades.
I per això han de venir en fred, això no ho sabia jo.
Sí. I de fet et duren molt poc a la nevera. Sí, jo he tingut ampolles de Moritz a la nevera que et caducaven a la setmana, o menys, no?
Sí.
Diguem que...
No m'ho havia plantejat, perquè clar, quan entra a casa una cervesa artesana, dura el que dura.
Bola, eh?
Clar, que fort.
Bueno, en llauna dura més. Eh?
Ah, val.
Podem dir que una cervesa artesana, així, d'una forma molt simple, és una cervesa que es fabrica de forma natural, entre cometes, sense conservants, sense additius, sense potenciadors, sense aromatitzants, sense pasteuritzar, és a dir.
Sí. Mm-hmm. Tot el procés és natural. Llavors tens carbonatació natural, mm-hmm. no fiquen gas com fiquen els industrials, mm-hmm. Després sí, buscar ingredients de qualitat, totalment, tot el procés natural, des de principi fins a final. Mm-hmm. Llavors totalment el mateix que amb qualsevol cosa gastronòmica que s'ha fet de moda ara, que sigui natural, pues és el mateix amb la vida.
Mm. O sigui, des de la base mateixa. És a dir, vosaltres escolliu els ingredients bàsics, no?
Sí.
I els tracteu i els manipuleu i afegiu coses per aconseguir aromes i gustos que són típics de cada cerveseria, no? Que això també està molt bé.
Que és únic, no? Sí, és com un segell personal.
Sí, cada cervesa fa el que... Bueno, el que sigui el seu estil. En el nostre cas, fem més estil belga. Mm. Els belgues són més famosos d'afegir com espècies i herbes i diverses coses en la cervesa.
En una que hem tastat aquí, jo he notat alguna cosa que he dit, què és? Jo he dit primer que era en castellà comí, no? Que ara en català no em surt la traducció. Comí és tal qual?
Sí.
Comí. I tu has dit que era llaurer.
Sí.
Per tant, serien espècies llaurer, que tu tries posar-hi, eh?
Sí. Per exemple, aquesta cervesa, fa segles a Bèlgica, els monges posaven coriandre.
Mm.
I nosaltres vam començar aquí i vam dir, vale, pues busquem una cosa més d'aquí, pues canviem el coriandre a llaurer, no?
Mm-hmm.
I aquesta sí que és una cosa que fa gràcia de cervesa artesana, no?
És nostrada.
Escolta, aquesta que estem provant ara, què és això?
Aquesta és una segona, a veure.
Aquesta és una saison. Llavors, és meitat blat, meitat matadori, i porta també dues coses. Hi ha flor de taronger, mm-hmm. i pimenta de Sichuan.
Mm-hmm. Menys mal que acabem a les 7, eh? Sí. Si no, nanos...
Quan dius que acabes?
Ara que parlaves, deies, no, els monjos hi posaven una altra cosa. Quin és l'origen d'aquest tipus de cervesa? Quan comença tota aquesta falera per fer cervesa artesana, Òscar?
Barcelona 2009.
Home, aviam, el que coneixem com cervesa porta amb l'ésser humà des de milers d'anys abans de Crist, no? Diuen que els sumeris fa 4.000 anys ja prenien una protocervesa...
Això és...
Sí, no, aviam.
Això és que és veritat? És un dels teus invents.
Això és
cervesuà.
Sí, no, el duc de cervesuà.
Si parlem del fenomen de la cervesa artesana, Àlex, podem dir que als Estats Units és un dels màxims impulsors o em diràs també que Anglaterra té molt a veure?
No, als Estats Units, el que deies abans, craft beer, craft beer ha vingut segurament dels Estats Units. Sí.
Quan fa que els Estats Units tenen cerveseries artesanes? Des dels 80 o tranquil·lament?
Els 70-80 eren els pioners, diguem-ne, com si eren la mateixa. Llavors, Sierra Nevada va començar com jo, amb una cervesa molt petita. I ara estan els més grans dels Estats Units. Llavors, ells van començar... Jo crec que hi ha hagut diverses onades als Estats Units La primera igual a principis de 90 i la segona molt més forta, jo crec, a principis del 2000.
Que és quan arriba aquí, no? Una mica, també, més
sí,
o menys.
Exacte. I Anglaterra també, al mateix temps que aquí la cosa. Aquí. Anglaterra, el mateix, perquè quan jo vaig sortir d'Anglaterra només hi havia uns lagues horribles i uns ales per la gent gran.
Estàs a favor de veure la cervesa a temperatura ambient?
Això és d'Anglaterra.
Com fan els teus compatriotes?
Els anglesos, vols dir?
Sí,
home, i tant.
A temperatura ambient?
Aquest tipus que no m'agradava gaire.
Ah, és que és
no, per això, quan vaig anar a Bèlgica...
No volia atacar el teu país, però...
No. Jo tinc molts països, ja.
És una costum bàrbara.
Una pregunta. Es pot posar qualsevol cosa, és a dir, qualsevol ingredient? Vull dir, tu deies, no, aquell han posat flor de tarongina, o havien posat llorer, o havien posat cilindre. Es pot posar de tot, o hi ha un moment en què dius, al final estàs fent una altra beguda que no és cervesa?
No, si poses les coses bàsiques, sempre és cervesa. Llavors,
què són, les bàsiques?
Aigua, llevat, llúpol i malta.
Això, cervesa. I a partir d'aquí pots posar qualsevol espècie?
Si ets belga o artesà, sí. Si ets alemany, per exemple, no.
Mm-hmm.
Els alemanys no mouen d'allà i tenen un...
Si només fan lo bàsic.
Sí, es diu Reinheitsgebot i tu no pots fer
més. Això ja va amb la cultura,
Es diu com?
Sí. Reinheitsgebot.
No, Reinheitsgebot.
A més, una cosa bona que fa l'Àlex a Barnabriu i que fan moltes cerveseries artesanes aquí a Catalunya és intentar utilitzar ingredients catalans de proximitat. Tens una cervesa guanyadora d'un premi internacional, la Moreneta Rosa, m'equivoco?
No. Sí, la Rosa, sí.
També? Exacte, sí. Què porta? També portava com una herba, no?
Sí, aquesta portava mel de taronger d'aquí del Perelló. I també de llúpol. Llavors amb el llúpol buscàvem una cosa que també que tenia aromes com més mediterrànies, no? Amb aromes del pi i aquestes coses.
Haig de dir que ets el que és més català que he sentit mai.
Sí, és fort,
Quin domini de tota la substància.
Sabeu una cosa? Va estar aquí a Catalunya Ràdio un cop fent de traductor de l'anglès al català.
Amic!
L'Àlex, em ho
ara entenc aquest nivell.
Sí.
Fa 6 anys, sí.
I què traduïes?
Era un tema migratori, hi havia com una entrevista amb un expert de migració, un acadèmic, quan hi havia una conferència a l'Hospital de Sant Pau. I, bueno, jo, quasi com el becari, m'enviaven un cap aquí.
Vale, ens serveix una mica de tot, Àlex?
I ara tornes amb la birra.
Escolteu, parlant de birres, clar, una cervesa artesanal implica que això no dones la fórmula a un procés industrial i ho fan... Tu no pots subcontractar la producció a Adam. És a dir, tu ho fas com a casa teva, no? Cadascú té la seva fàbrica o com funciona això?
Sí, hi ha moltes fàbriques que tenen casa teva, però no totes. És molt car muntar una fàbrica, encara que sigui petita. Llavors, existeixen marques aquí que o fabriquen a una altra fàbrica, artesana normalment, o fabriquen el que es diu una contract brewery, que és una cervesera que es especialitza per fer pels tercers.
Llavors,
no tenen la seva marca... I només fan
per tercers.
Per altres marques.
És un tret bastant característic de moltes de les cerveseries artesanes que són microcerveseries, tenen la seva pròpia fàbrica. L'Àlex, a Barnabriu, si entreu al local, al final veureu uns tancs de cervesa immensos. El tio té la fàbrica allà mateix i això comença a veure's, bueno, ja es veu en moltíssimes cerveseries que tenen fàbrica incorporada. No? Això és molt important ara mateix, que cadascú tingui la seva pròpia fàbrica i faci la seva birra. No?
Sí, jo crec que és... Bueno, ajuda molt a créixer i també en el sentit que des del meu punt de vista jo puc estar a prop del meu client.
Ho controles.
I veure, bueno, què agrada, què no agrada. Llavors per mi està molt bé, però també entenc de l'altra banda que és complicat muntar una fàbrica. Llavors,
jo complicat i costós, clar. I
què et sembla això que es va posar tan de moda que havia botigues en què et donaven el pack per tu a casa fer-te cervesa i feies allà una ampolla. Bueno,
jo feia així exactament com deia el Toni abans. Sí.
Feies així a casa.
I això al quarto de bany de convidats. Això sí està...
Era la teva primera fàbrica. Era la primera fàbrica,
Però va sortir horrible, que era un extracte de malta, extracte de llúpol, tot era extracte.
No anava bé, jo no anava bé.
I en quin moment vas dir, no ha sortit bé, però seguiré endavant?
No, perquè sabia que aquest nivell no té res a veure amb fer-ho de veritat.
Creieu que és compatible la cervesa industrial amb l'artesanal?
Sí, jo crec que és un altre mercat. Jo crec que també... Bueno, nosaltres, els artesans, hem influït bastant als industrials. Mira, els últims 5 anys quantes cerveses han sortit de les marques grans. Jo crec que senten la pressió, encara que no sigui tan pressió que ens agradaria, no? Que només tenim potser 3% del mercat d'aquí, però sí, sí que han de moure una mica el cul.
Hi ha una mica de postureo? Allò de dir, la gent que consumeix cervesa artesana i que mira una mica per sobre, com a dir... Aquesta que bebeu, aquesta industrial, no va res.
Unes notes de llúpol i d'or, d'ordi, d'Israel...
Oh, Àlex!
Queda molt bé dir-ho,
eh? Flor de taronger!
Exacte, no?
N'hi ha d'aquests, no, Àlex? Jo no.
Ja n'hi ha, segur, sí. Però jo crec que hi ha més als Estats Units perquè està més desenvolupat. Fins i tot el Budweiser va fer com un anunci fent befa d'aquesta gent. Que tots tenien barba i ulleres, sí, estaven allà... I Budweiser deia, no, nosaltres volem com vira normal i vira que passar-se bé i tot això. Llavors, sí que hi ha aquest contrast, però jo també, el que diu l'Òscar, jo veig al revés, que jo a vegades tinc alguna gent que ve al local i com es posa una mica de... Tienes algo normal?
Artesana no, eh? O sigui, també hi ha el contrari, no? Hi ha gent que diu, jo, a mi dóna'm una cervesa de debò i això que dóna és una altra cosa.
Quan diuen si tens algo normal, els dones aigua de l'aixeta. De Barcelona, més, que és ben sana.
Escolta, hi ha un mite que diu que la cervesa artesana dona menys ressaca que la cervesa industrial. Digue'm la veritat. És així o no?
Això he llegit... No ho sé.
Això he llegit.
Això he llegit, se m'ha dit. Diuen, se m'ha comentat. Diuen.
Parole, parole.
No, pel tema dels químics...
Jo ressaca que la meva vida, òbviament, al local no he begut massa mai, però... jo crec que sí, perquè al final és realment natural. Allà les indústries fiquen el gas a tope i és un... Hi ha conservants, hi ha molts productes que et poden donar ressaca pitjor que un producte natural.
Bueno, tu consumeixes cervesa industrial?
Si no hi ha una altra opció, sí.
Val.
Si hi ha una altra opció, no, m'entenc, eh? Si hi ha una altra opció, no. Si pots evitar-ho, ho evites, eh?
Exacte.
Ostres. No, jo és que hi ha com una mena de guerra entre cervesa industrial i cervesa artesana. Per part de la cervesa o dels que beuen cervesa industrial, veuen els que beuen cervesa artesana com a elitistes... Perquè realment sí que existeix un rebuig per part de la cervesa artesana de la cervesa industrial. És així o no?
Bé, dic que les dues, no?
Poden conviure.
Sí, va, les dues barres. Nosaltres, per exemple, vam fer una cervesa de col·laboració amb la Moritz.
Amic, per això no és bon.
Treballant amb l'enemic, eh?
Jo crec allà vendré per totes les bandes.
En lloc de sumar adeptes, veu sumar enemics, no?
Els
uns deien haver-los venut i els altres també.
Una mica Bob Dylan amb la guitarra elèctrica, eh?
Però a la fàbrica Moritz realment és molt, molt a prop de... No és cervesa artesana, és cervesa fresca, com diuen ells. Però no està pasteuritzada, sí que està filtrada, sí que han de cuidar els seus clients que volen una altra cosa, però...
Això que diuen que la cervesa artesana només es pot beure amb got i que ni se t'acudeixi beure la ampolla com fas a vegades amb un quinto o alguna cosa així, és veritat?
El pòsit, no? Potser?
Per les olors, els aromes, o és una flipada del...
No, és veritat, vale, perquè realment amb una ampolla no hi ha cap olor, és com... No sé, beure vi d'ampolla també.
Com a expert en cerveses, jo sempre em poso la cervesa al got, sempre. Sigui de la que sigui. Però entre guardar-la en una ampolla o en una llauna, hi ha gent que diu, no, a mi m'agrada més la de llauna. Jo prefereixo sempre ampolla. Sí. Però què és objectivament millor per la cervesa, per mantenir la seva essència?
Per la cervesa hi ha molta gent, ara que diu, això també és una altra cosa que he vingut dels Estats Units, que allà als Estats Units no han tingut mai problema amb llauna, i els artesans ho han agafat com una cosa que és més rendible, coses com pots apilar més llaunes en un palet que això, però més important pel producte és que no passa llum, no passa tanta calor, que és un producte artesà, llavors cervesa artesana no pots deixar al sol massa temps.
Per tant, la llauna és favorable per la cervesa artesana.
Llauna és favorable, però entenc que hi ha una mica de rebuig aquí i serà més poc a poc, però... Els artesans també veiem que hi ha més possibilitat de fer disseny, de fer marca amb llaunes. Hi ha més espai. Clar. Que amb una etiqueta petita en una ampolla pues és més complicat.
T'hem portat una...
Anava a dir, perquè aquí molta beguda, però acabarem aquí borratxos. No? S'ha de fer coixí.
Que ruli la degustació,
no, perquè, és que ara també es fan maridatges amb cervesa, Àlex. Vull dir que hi ha gent que això no ho sap.
Oh,
es fan maridatges amb vins, hi ha molts llocs que ja et fan el maridatge amb cerveses,
i això
o molts
sí que
restaurants que tenen aixetes de cervesa artesana. Doncs he portat una cecina, directament d'Astorga.
A favor.
Vull dir, el bressol de la cecina, que ens l'ha regalat l'abuelo Maragato.
que és una marca... No, no, es l'ha enviat.
L'Abuelo Maragato.
S'agraeix, s'agraeix.
Moltes gràcies, l'Abuelo Maragato.
Cecina de León Premium Ahumada, Limited Edition. Això ens ho acaben d'enviar pel programa, perquè veieu que ja hi ha marques que ens envien coses perquè les passem en directe com si fossin pues, conillets d'Índia.
Per tant, ara farem una espècie de maridatge entre la cecina de l'Abuelo Maragato amb aquestes cerveses de la cerveseria. No, és que em fa gràcia el nom. La cerveseria artesana.
L'Abuelo Maragato i... Barna Bru.
És japonesa.
I Barna Bru. Escolta'm, fem-ho a la publicitat.
Falta que l'Òscar sigui capaç d'obrir.
Sí, no puc obrir-ho.
Porteu una tisora.
Porteu 10 minuts barallant-se.
Moltes dificultats, el veig, eh?
És que ha vingut així, com molt flamenc. A veure,
ara.
Ja fa olor, ja fa olor.
Va, escolta'm, us acomiadem i nosaltres anem fent la cata, no?
Fa molt bona olor, eh? Sí, sona bonic.
És que no m'esteu deixant menjar res.
Només en queda un, no?
Només en feu veure.
De secció.
Sí, només queda una.
És que la setmana que ve volíem fer amb l'Òscar entrevistar Baraiber sobre els seus gustos. Gustos culinaris.
Sobre la seva experiència al Bulli, quan va passar per el Bulli Lab.
Això té una secció. Toni García Ramon, Òscar Broc i Àlex Lazarovic, que ens ha visitat, propietari de la cerveseria artesana Barna Bru. Gràcies.